Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Sabadell perdrà 7 regidors històrics que hi portaven 2 mandats o més. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda, es tracta de Josep Ayuso, Marisol Martínez, Carla Rossinyol, Josep Beltrán, Toni Font, Lluís Monge i Esteban Gessa. Tots ells consideren positiu el seu pas pel consistori, tot i que reconeixen que han passat per èpoques de tot. El nou ajuntament, que es constituirà el 15 de juny, comptarà amb 22 cares noves, 13 de les quals són dones.
L'ambassat canvia de lloc per la seva 11a edició.
Sortirà del recinte de la piscina i celebrarà les actuacions a l'esplanada de la pista coberta d'atletisme. L'objectiu és augmentar l'aforament fins als 1.800 espectadors diaris. Arnau Solsona i Marc Rius són organitzadors del certamen.
Realment s'estan consolidant a tots els escenaris amb moltes propostes molt diferents d'estils i sobretot agrair la confiança que ens fa el públic i que crec que anem més o menys a complint, perquè any a any aquests grups es van fent cada vegada més grans.
I una de les coses que ens està començant a passar és que moltes propostes, sobretot a nivell del catalanes, esperen presentar disc o presentar música a un festival com l'Ambassa, també perquè som dels primers a la temporada festivalera.
L'onzena edició de l'Ambassa tindrà lloc els dies 14 i 15 de juny.
En esports, Edu Lorrio és el nou fitxatge de l'Astralpool Natació Sabadell.
El porter madrileny s'incorporarà a l'equip a finals de setmana. D'aquesta manera s'assuma el fitxatge del serbi Marko Abramovic. En les últimes hores també s'ha confirmat la continuïtat de Sergi Cabanes, Fran Marchat, Jordi Mardones, Vicente Matoso, Gerard Reixac i David Carrasco.
Són algunes de les notícies que tractarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 19 graus a Sabadell, temperatures que han remuntat respecte al dia d'ahir quan van baixar per les pluges. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem a l'Ester Batalla. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Jornada marcada avui en conjunt per l'anticicló, amb cel força assolellat aquesta propera tarda. Si bé encara s'esperen nuvolades amb el creixement a punt, sobretot de muntanya, de l'interior del quadrat nord-est i també de la resta del Prepirineu. Poca precipitació, però tot i que aquesta propera tarda hi podrà haver ruixats de caràcter molt aïllat, de curta durada a punt de l'interior del quadrant nord-est sense més conseqüència. La temperatura, doncs, avui la màxima tendirà a pujar en general, si bé quedarà localment similar a punts de la meitat est o inclús podria baixar molt lleugerament a punts del litoral sud. I de cara a demà dijous s'espera una jornada, doncs, radiant, amb un cel serè pràcticament arreu del territori, si bé ja creixeran al centre del dia alguns núvols d'evolució diurna, especialment cap a punts de muntanya de l'interior del nord-est i també de la resta del Prepirineu. Demà sense conseqüències. En quant al vent, en conjunt serà fluix de direcció variable fins a mig matí i al final del dia, amb predomini del terral al litoral i al centre del dia dominarà la marinada a pràcticament arreu de la costa. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la, només trobem problemes en punts concrets de Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre la Barceloneta i el Fòrum en els dos sentits i també a la ronda de dalt trobem un petit tram d'aturades al seu pas per Sarrià en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, el pròxim dissabte 15 de juny, dia del ple d'investidura, entraran per primer cop a l'Ajuntament fins a 22 regidors nous. L'altra cara de la moneda, però, són els 7 regidors històrics que abandonen la seva cadira després de molts anys dedicant-se a la política municipal. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. El primer que entra al consistori és Josep Ayuso, del Partit dels Socialistes, que entra per primer cop l'any 2003 com a regidor del govern liderat per Manuel Bustos. Ayuso opina que la victòria dels socialistes d'aquest diumenge va molt lligada a la feina feta durant els últims 4 anys.
Molta alegria el fet que la ciutadania hagi confiat de manera contundent en el Partit dels Socialistes i en el seu projecte, no? I amb el projecte que lidera la Marta Ferrés. Ho veig, doncs, com el reconeixement, no? d'aquesta feina feta i com el reconeixement de que el Partit Socialista té el millor projecte per la ciutat de Sabadell.
La següent és Marisol Martínez, que entra a l'Ajuntament l'any 2007 amb una coalició entre Iniciativa i Esquerra Unida. En els comicis municipals d'aquest diumenge, Martínez no ha aconseguit treure representació a l'Ajuntament. És per això que assegura que es retira de la política per dignitat.
para mí el momento más importante de toda mi acción política ha sido esa convivencia de los últimos años, el cómo hacer el equilibrio entre toda la parte del procés tan complicada, la gestión diaria del ayuntamiento. Para mí esa ha sido la parte más importante de todos estos años, la que más ha tenido sentido de todo lo que había aprendido.
Qui també entra al consistori l'any 2007 és Carles Rossinyol, líder de Convergència i Unió. Rossinyol, però, s'ha passat els tres mandats que ha presenciat a l'oposició. Tot i això, el Convergent considera que han aconseguit tirar endavant molts projectes per la ciutat en aquests últims anys.
Sense haver estat al govern, sí que hi ha coses que jo crec que tenen la seva importància i que, d'alguna manera, pues, deixes una mica una aportació a la ciutat de coses que, bueno, pues que crec que l'han millorat i, per tant, pues sí, la veritat és que crec que com a equip hem fet una bona feina i, en aquest sentit, pues, marxem tranquils.
El segon convergent que entra també l'any 2007 al consistori i que ara plega és Josep Beltran. 12 anys molt positius per al regidor, en què ha recordat les dues ocasions que pensaven que podrien entrar al govern. La primera amb l'esclat del cas Mercuri i la segona l'any 2015. Ara, diu, es dedicarà al 100% a la seva empresa.
Sí, jo vinc del món empresarial, bueno, ja estic en el món empresarial, tinc una empresa en la qual, pues, bueno, pues, durant tots aquests anys he anat intentant compaginar la part política, la part familiar i la part diguem, de feina, no? Ha sigut 12 anys que he dit jo, han sigut molt positius, però a vegades també hi ha darrere tot això, hi ha un gran sacrifici, tant per la família com, bueno, i personal, no?
També va ser l'any 2007 quan Toni Font va arribar a l'Ajuntament de Sabadell amb Convergència i Unió, tres mandats que considera molt interessants perquè ha pogut viure els problemes de la ciutat de molt a prop. Així els ha repassat.
Home, han estat uns anys molt apassionants. Nosaltres, quan ens vam presentar per primer cop el 2007, érem la intenció de trencar la majoria del govern socialista. Ho vam aconseguir. El segon mandat, doncs, ja va coincidir amb l'afer Mercuri. Per tant, vam viure uns moments molt estranys i molt comprometedors per la ciutat. I aquesta darrera legislatura, doncs bé, transformació que es prometia, doncs tampoc la vam acabar de percebre amb tanta contundència com alguns sí que ho veuen, no?
Lluís Monge entrava l'any 2007 com a regidor del govern de Manuel Bustos, tot i que anys abans ja treballava al consistori com a càrrec de confiança. Monge explica així els alts i baixos que ha viscut des d'aquest primer mandat al consistori.
Com vaig començar? Vaig començar amb molta il·lusió, moltes ganes de servir a la ciutat, amb molta voluntat, amb moltes idees, no? La cosa es va anar complicant, va esclatar el cas Mercuri, tot això, doncs, va ser, doncs, un terrabastall molt gran, i finalment, clar, els meus darrers dies com a regidor són a l'oposició, com a regidor no escrit i amb una capacitat d'influència i de poder incidir, doncs, pràcticament mínima, no?
Per últim, Esteban Gessa entra al ple de l'Ajuntament l'any 2011 com a regidor i el 2015 es presenta com a alcaldable del partit. Finalment, aquest diumenge, Gessa no treu representació al ple de l'Ajuntament i marxa. Sobre el seu futur, el Popular ha assegurat que ell segueix sent el president del partit a Sabadell i que ara es dedicarà a fer política, aquest cop, però des del carrer.
Jo soc president del Partit Popular a Sabadell, continuo sent president del Partit Popular a Sabadell i, evidentment, com he dit abans, no dintre de l'Ajuntament, perquè els veïns aquesta vegada, doncs, no ens han donat el prou recolzament per estar dintre de l'Ajuntament, però evidentment nosaltres continuarem com Partit Popular de Sabadell i evidentment jo com president, la Cuca Santos com secretari general, continuarem treballant per Sabadell.
Per altra banda, Gessa celebra la victòria de Marta Ferrés, tot assegurant que la ciutat necessitava aquest canvi.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
La proliferació dels carrers de plataforma única suposa un perill per les persones invidents o amb discapacitat visual. Així ho ha denunciat el programa Al Matí el nou director d'ONCE a Sabadell, Albert Flamaric.
La persona cega no té cap mena de manera d'identificar per on està circulant, més enllà de poder circular al costat d'una façana. no detecta doncs, quan hi ha el canvi doncs, de circular de la pròpia acera al doncs, pas de vehicles, no? I això sí que és un perill, ja no tant per la persona que vagi amb bastó, sinó també per la persona que utilitza gos pigall, que tampoc és capaç de detectar exactament quan acaba una part i comença l'altra.
Flameric assegura que ja han traslladat la situació de les administracions per buscar alternatives per solucionar-la. Marc Serrano, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Com, per exemple, instal·lar un paviment diferent que separi la zona de pas de vianants de la de vehicles. Un sistema que ja és present al passeig. Així mateix, el nou director de l'ONSA també assenyala com a perilloses les terrasses, que són impossibles de detectar per un invident. Més enllà de la via pública, els cecs es troben amb d'altres problemes. Per exemple, necessiten la col·laboració d'una altra persona per poder votar. Així mateix, una situació similar la viuen a les sales d'espera de l'hospital o d'administracions com Hisenda, en les quals se cita els assistents amb una pantalla on apareix un número. El nou director de l'ONSA insisteix que cal buscar altres mètodes perquè la persona invident pugui saber quan li toca sense la necessitat de dependre de ningú.
De moment, les previsions meteorològiques diuen que aquest serà un bon cap de setmana per les tres festes majors que tindrem a Sabadell.
Quan arriba la festa major, la gent surt de casa, les botigues per fi tanquen i tothom s'arriba a la plaça.
Una d'aquestes serà la de Sol i Padrís, que arrencarà amb el repicó de campanes i una gran traca. Després, la companya de Ràdio Sabadell, Raquel García, serà l'encarregada de llegir el pregó.
On recordarà la seva infantesa l'escola Joaquim Blume, però una de les activitats més populars serà la posterior botifarrada, que reunirà 600 persones al davant del centre cívic. El dia culminarà amb l'orquestra Aquarium. Ramon Fernández, de l'Associació de Comerciants, recordava com van recuperar la festa ara fa 5 anys.
Aquest any farà 5 anys que vam pensar fer la festa major del barri, ja que feia 8 anys que no es feia. Llavors l'Associació de Comerciants va parlar amb l'Associació de Veïns, sabíem si podíem fer-la amb el nom d'ells, i vam arribar a un acord i ara fem la festa nosaltres.
Dissabte hi haurà activitats infantils al matí i balls regionals durant tot el dia amb un correfoc al vespre i les versions del grup Fugados de Alcatraz. Les activitats esportives es concentraran el diumenge al matí, mentre que al vespre la festa acabarà de manera tradicional, havaneres i castell de focs.
Divendres també hi haurà Festa Major Espronceda, un vespre protagonitzat pels Sentinelles d'Arquemis, la Colla de Foc del Sud.
Correfoc i disco mòbil Espronceda divendres a la nit. Dissabte sortiran els gegants i els infants podran jugar amb l'aigua. A la tarda, unes 400 persones participaran del sopar popular, que aquesta vegada utilitzarà material biodegradable. Diumenge, la festa continua. Andrés Avellaneda, president de l'Associació de Veïns.
Cada any fem la xocolatada. Fa uns quants anys que lo que fem és comprar unes motxilles perquè els nens les dibuixin, o sigui, les posem sota per dintre un dibuix, sí, d'aquest del dibuix animat, sí, que ho rotulin i després, sí, que ho pinten. I després aquest any també los de l'Arquemis faran un recorregut de jocs, sí, per les nenes, i després a tots que participin se'ls posa un cartell i se'ls dona una xutxa, que serà el premi, i després acabem amb l'espuma.
El final de festa serà a la plaça Rogelio Soto amb una actuació còmica, rumba, batucada i focs artificials.
I el tercer barri que estarà de festa tot el cap de setmana és el de Torre Romeu. Feia 5 anys que no tenien festa major, una iniciativa que va néixer fa mig any a Som Torre Romeu, l'espai d'intervenció comunitària.
I han dissenyat un programa contingut però especial que pot servir per conèixer millor el barri. El pregó, divendres a 6:15, anirà a càrrec del veí Xavi Gómez, amb pallassos i la projecció del documental del barri a continuació. Mireia Bugunyà, de Pandora Fundació Idea, explica el dissabte al matí.
Sí, el dissabte a 10:00 comencem a la part de baix del barri i fem una despertada amb la xaranga amb el grup de música d'aquí de Sabadell. Després a 10:00 hi ha una xocolatada popular a dalt a la plaça de Cristóbal Ramos i fem una animació amb el Jaume Barri i amb amb el canyó d'espuma, que sempre atrau els infants del barri.
També hi haurà un holi a la tarda i punxadiscos i les bruixes del nord a la nit. Diumenge els veïns es llevaran d'hora per anar fins a Togores, jocs infantils al migdia i la tuna i una paella per acabar a 2:00 de la tarda.
Si tu no balles, doncs toco el 2.
El dia ens deixa també altres notícies. Sabadell acollirà el 20 de juliol per primer cop la Caminada de la Llum, que coorganitza la Unió Excursionista de la ciutat.
Nascuda l'any passat a Tarragona, l'acció solidària es farà en quatre altres poblacions i vol recollir 15.000 euros per a la Fundació Vicente Ferrer. Si es recapten els diners previstos, la Fundació podrà construir una colònia de cases per a famílies d'intocables a Sundarià, al sud de l'Índia. Unes cases que, per cert, sempre es posen el nom de la dona de la família, tal com explica l'Ansi Dodem, portaveu de la Fundació.
Y una vez construida la casa se pone en nombre de mujer. Ella será la propietaria de la casa, no el hombre. La mujer será la propietaria de la casa. Porque en India, hace siglos y siglos, las mujeres nunca han tenido nada. Ni educación, ni dinero en su nombre, ni terreno en su nombre, ni casa en su nombre. Nunca han tenido nada. Porque en India pensamos que la mujer no es para nosotros, es para otra familia. Por eso, las familias nunca invierten nada en las hijas.
La inscripció implica un donatiu de 10 euros i suposa també rebre una samarreta. L'enllaç és al web de la UES, ues.cat.
Un equip d'alumnes del cicle formatiu d'automoció de l'Institut Castellarnau de Sabadell participen en la sisena edició de l'Electrocat.
I competeixen en la creació de vehicles de tracció elèctrica en 6 altres centres de tot Catalunya. L'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, referent en vehicle elèctric i mobilitat sostenible, organitza l'activitat per sisena vegada. En la iniciativa, cada equip ha de dissenyar i construir un vehicle elèctric. Andreu Medina, alumne de segon del grau superior d'automoció i capità de l'equip de l'Institut Castellarnau, n'ha parlat així al matí.
A part de que pots posar, dur a terme tot el que aprens durant tot el curs, l'apliques al projecte fent soldadures, connexions elèctriques, xassis, ho apliques tot el projecte. I realment és una motivació extra de començar un projecte des de zero i només pensar en acabar-ho i que funcioni, que corri, que aguanti. O sigui, realment aquesta és tota la nostra ambició.
L'Electrocat pretén incorporar al currículum de l'FP continguts tècnics dels vehicles elèctrics i, en definitiva, afavorir la formació dels operaris que en el futur immediat tindran cura d'aquests cotxes nets.
En cultura, l'Ambassat presenta l'onzena edició del festival amb grans novetats. El Festival de Música Independent de Sabadell té la intenció de créixer en públic i oferta musical i per això han acordat amb l'Ajuntament canviar l'espai que enguany serà el recinte esportiu de Sant Oleguer, però fora de les piscines de la bassa.
Tot i el retorn a la zona esportiva de la bassa, enguany els organitzadors i l'Ajuntament han pactat un canvi d'ubicació que traslladarà la música uns metres més enllà. Serà l'espai de l'esplanada de la pista coberta d'atletisme i permetrà augmentar l'aforament fins als 1.800 espectadors diaris, un fet que els membres de l'organització han valorat molt positivament. Arnau Sussona és el director del festival.
Però hem passat de la cera de la bassa, però òbviament a la gespa de la bassa, a l'esplanada de la pista d'atletisme coberta de Catalunya. Aquest espai ara mateix el que ens suposa és molta més comoditat a l'hora de treballar tècnicament, perquè el festival, no ens enganyem, ha crescut.
Per aquesta raó, del barri de Sant Oleguer passaran entre divendres 14 i dissabte 16 de juny més d'una vintena de propostes nacionals i internacionals, com Clara Peya, Nómeda Descarmina o els islandesos Kiasmos. En total seran més de 15 hores de música en directe, a les quals s'hi suma l'aperitiu Ambassat, una activitat gratuïta de dissabte al migdia, on la que actuaran els DJs Mr. K i Florent i jo, de Florent Muñoz de Los Planetes. Montserrat Chacón, regidora de Cultura en Funcions, ha explicat la sintonia que hi ha entre l'Ambassat i el consistori.
Des de la regidoria de Cultura només manifestar, com sempre, el suport cap a un festival que any rere any es va consolidant, que a més no ens permet col·locar Sabadell en l'àmbit musical a nivell de Catalunya, i no només això, sinó que a més ens permet complementar d'una manera fantàstica i meravellosa la programació de música que tenim.
El certamen també ha presentat altres novetats del funcionament, per exemple la forma de pagament. L'onzena edició eliminarà els diners dins del recinte i incorpora el sistema de pagament cashless, que permetrà als usuaris pagar amb la pulsera del festival i recarregar el compte des del telèfon mòbil. Com a novetat, la línia d'autobusos de la TUS també s'ha implicat en el festival i durant tota la nit hi haurà servei de la L15 que connecta Sant Oleguer amb el centre durant tota la nit.
I en teatre, la Joventut de la Faràndula tanca la temporada més públic de la seva història. Aquest curs 2018-2019, amb vist els espectacles dels faranduers, uns 19.000 19.200 espectadors, una xifra que és un nou rècord històric de la ciutat i d'una entitat que cada any programa teatre infantil a l'escenari del carrer de la República.
Una temporada excepcional que ha comptat amb l'estrena del conte de Roald Dahl, El préssec gegant i els muntatges de La vella i la bèstia, Rapunzel i Els pastorets. Salva Peig, president de la Joventut de la Faràndula, assegura que aquest augment de públic es deu a que els espectadors valoren la innovació.
Fa uns anys hem potenciat molt el Departament de Promoció, que és un equip que està treballant d'una manera espectacular. Estem arribant a llocs on no havíem arribat mai, que també era un objectiu aquest any. Des de fa temporades que estem buscant l'objectiu d'arribar més enllà de Sabadell, d'obrir les nostres mires fora de la ciutat, perquè nosaltres tenim un públic fidel, que ho és molt, i que li estem molt, molt agraït, perquè és molt fidel a nosaltres, que no se'n perd ni una, però volíem més, i mira, mica en mica ho estem aconseguint.
Els pastorets són l'espectacle que cada any reuneix més gent a la platea amb 6.500 espectadors, però normalment una producció dels faranduers col·labora amb el Club Super 3 i aquest fet provoca que s'augmenti també la taquilla. Per exemple, La vella i la bèstia, que va assolir més de 5.000 espectadors. En la seva segona temporada, Rapunzel ha reunit 3.500 espectadors i l'estrena del préssec gegant, dirigit per Xavi Clapés i Alba Grau, s'enfila fins als 3.600. La temporada que ve, la joventut tornarà a programar Rapunzel, El préssec gegant, Pastorets i dos muntatges que Salva Peig no ha volgut desvelar, l'estrena d'un espectacle musical de Disney i la proposta de la nit de Nadal.
Més notícies fora de Sabadell i de la comarca. La Fiscalia manté la rebel·lió i la petició de penes de fins a 25 anys i l'advocacia de l'Estat no es mou de la sedició.
Després de gairebé 4 mesos de judici, l'acusació pública no es mou del seu plantejament inicial. Demana la pena màxima per a l'exvicepresident Oriol Junqueras. El mateix ha fet l'advocada de l'Estat, que ha elevat a definitives les conclusions. Acusa per sedició i demana penes de fins a 12 anys de presó, però continua descartant la rebel·lió. Per altra banda, l'acusació popular exercida per Vox manté també les mateixes peticions inicials de fins a 74 anys, però fa una excepció amb l'exconseller Santi Vila. Ara només li demana desobediència, que no comporta presó.
L'ONU veu la presó dels líders independentistes com un intent de reprimir i silenciar les seves idees.
Els experts del grup de treball contra les detencions arbitràries de les Nacions Unides reclamen la llibertat immediata de Jordi Sánchez, Jordi Cuixart i Oriol Junqueras. També carreguen durament contra l'Estat espanyol pel que consideren un empresonament arbitrari que creuen que viola drets fonamentals, entre els quals citen la llibertat d'opinió, de reunió o de consciència.
I la mesa del Senat suspèn Raül Romeva com a senador.
Ho fa en base a l'article 384 bis de la llei d'enjudiciament criminal i amb l'aval dels lletrats de la Cambra Alta. Els quatre membres de la mesa del PSOE i els dos del PP han votat a favor de la suspensió, mentre que el representant del PNB s'hi ha posicionat en contra. Ho ha anunciat la portaveu de la mesa, la socialista Cristina Narbona. La mesa del Senat ha adoptat aquest dimecres la decisió després de més d'una hora i mitja de reunió en la qual ha estudiat l'informe del Serveis Jurídics del Senat, que determina que resulta indubtable, diu, que la mesa de la Cambra Alta pot suspendre automàticament Romeva, tal com va fer divendres la del Congrés amb els diputats presos.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
L'Astralpul Natació Sabadell segueix sent el gran animador en aquests primers dies de mercat. Després de les sortides i les renovacions del femení, ara és el torn del masculí. En qüestió de 24 hores, el club ha confirmat la continuïtat de Sergi Cabanes i el fitxatge del serbi Marko Abramovic. A ells dos s'afegeix un tercer nom, el d'Edu Lorrio.
El porter madrileny ja s'ha acomiadat del Barcelona i serà anunciat oficialment com a jugador de l'Astralpul a finals de setmana. Lorrio és company de selecció de Sergi Cabanes, qui ha destacat la importància de moure's en el mercat per no patir un pas enrere com el d'aquesta temporada.
Aquest any ens ha demostrat doncs, que la Lliga Espanyola ha pujat de nivell i cada cop això sembla que anirà augmentant, perquè ara potser doncs, estem passant per una situació econòmica més favorable i això està provocant que els clubs comencin a fitxar jugadors més importants, es facin més forts, i si tu vols estar al nivell, l'últim que pots fer és estar a un mercat sense fitxar i dir, bueno, ens ho prenem en calma perquè t'ho prens en calma i acabes com acabes setè de Lliga.
El conjunt de Quim Colet patirà una profunda remodelació. De moment s'han confirmat les sortides del porter Jordi Mardones, Vicente Matoso, Gerard Reixac i David Carrasco, que marxa amb una beca als Estats Units.
I els moviments del masculí contrasten amb la tranquil·litat que hi ha aquests dies al femení.
La direcció esportiva de l'Astralpool encara ha de resoldre els casos de Marina Cordobés, Olga Domènech i les dues germanes Ferrer. De totes elles, qui sembla tenir la continuïtat més a prop és la primera. El president del Natació Sabadell, Claudi Martí, ha garantit un equip de primer nivell.
Que ningú tingui cap dubte que nosaltres aquest projecte no l'abandonarem, al revés, el potenciarem encara molt més, perquè la nostra aposta per l'esport en general, però per l'waterpolo femení en particular, és molt gran de fa molts anys, i des del punt de vista competitiu que ningú tingui cap dubte que l'any que ve tindrem l'equip més competitiu de la Lliga Espanyola i un dels més competitius d'Europa.
Pel que fa al capítol de reforços, en les últimes hores s'han vinculat dos noms a Can Llong, el de les jugadores del Sant Andreu, Sílvia Morell, i la sabadellenca Ruth Ariño.
L'activitat al Centre d'Esport Sabadell passa avui per l'anunci de Xavi Andreu de deixar el Consell d'Administració del club. El periodista sabadellenc i conseller de l'Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals ha comunicat aquest matí a través de les xarxes socials que plega per motius personals, tot demanant que siguin respectats.
Un anunci que deixa en un segon terme la visita de Lluís Carreras, coincidint amb el 8è aniversari de la Senza i Purua. L'extècnic Arlequinat es va acomiadar fa poques setmanes del Sagan Tosu japonès d'Isaac Cuenca i Fernando Torres, i ahir va participar a les tertúlies arlequinades. Així va reaccionar Carreras quan se li va preguntar per la possibilitat de tornar algun dia a la nova Creu Alta.
Antoni Galvo és el millor entrenador que pot tenir el Centre d'Esports de Sabadell. Fa 7 jornades, ara, i per mi per el futur, però sempre estaré a disposició del Centre d'Esports de Sabadell, però Antonio és l'entrenador.
I mentrestant, compàs d'espera al mercat de fitxatges. El Centre d'Esports podria conèixer dissabte un nou rival la pròxima temporada. Les eliminatòries de campions de tercera, el Llagostera es va imposar per 2-0 al Portugalete en el partit d'anada i està a un sol pas de tornar a segona B un any després del seu descens. A les files del conjunt llagostarenc i Àlex Arlequinat i va dient Gerai Sabariego.
Se dice que en casa es muy importante lo encajar, pero bueno, el míster ya no lo dijo antes del partido. Yo prefiero quedar 2-1 y 3-2 que 0-0 realmente, porque vas con una ventaja, y la ventaja que tenemos es de 2 goles, encima nos encajamos, pero si creemos que lo tenemos hecho, mal asunto.
Dos equips que també podrien pujar aquest cap de setmana i caure al grup del Sabadell són el Penya Deportiva Eivissenc i l'Orihuela Valencià.
I el Sant Nicolau es juga aquest diumenge la seva permanència a la Primera Catalana de bàsquet. L'equip col·legial no té marge d'error després de perdre el primer partit del play-out contra el Cabrera per 63-58.
Un duel marcat per dos factors, un parcial desfavorable de sortida d'11-0 i el 4-32 dels Grana des de la línia de 3 punts. Tot i aquesta derrota que ha deixat contra les cordes el Sant Nicolau, el tècnic Andreu Cervera ha fet una comparació tenística sobre el seu moment actual.
Hem de convèncer els jugadors que busquin l'atractiu. Jo els he fet el símil de que tenim, que això és com un partit de tennis. Hem perdut el primer set i si volem seguir en el torneig hem de guanyar els altres dos sets. Un es jugarà en el nostre camp i l'altre el jugarem a fora. I hem d'anar a treure el sí com sigui. Ara hem d'anar a buscar i engrescantar, que no tinc cap dubte que aquest diumenge al pavelló de Sant Nicolau tota la gent apretarà i estarà a favor nostre, i hem de fer-nos un nostre.
Una derrota condemna l'equip sabadellenc als seus segons de descens consecutiu, mentre que una victòria forçaria el tercer partit. El Sant Nicolau Cabrera arrencarà diumenge a 6:15 al pavelló del carrer Jardí.
Els clubs de rugbi més propers a Sabadell uneixen esforços aquest dissabte per promoure aquest esport. Castellà del Vallès acollirà un torneig infantil anomenat el Mussol i organitzat per l'Escola del Vallès, que formen el Castellà, el Sabadell i el Sant Quirze.
Una bona manera de fer que els més petits de la comarca descobreixin el rugbi, com ha comentat el director esportiu del Sabadell Rugby Club, Josu Quintana.
Es una muy buena oportunidad para poder atraer gente, de, bueno, algunos niños y niñas que quieran iniciarse en el rugby y demostrarles que es un deporte muy divertido y que todo lo que lleva, que es mucho más que al final que un deporte.
Els arlequinats donaran un cop de mà en l'organització d'un torneig centrat bàsicament en ensenyar les normes més bàsiques per poder practicar el rugbi i que la canalla pugui aficionar-se a aquesta pràctica. El primer torneig infantil al Mussol d'escoles de rugbi es durà a terme dissabte al camp d'atletisme del Castellar de Vallès.
El format més breu fora de la ciutat, d'aquí uns minuts es disputa la final de l'Europa League.
Chelsea i Arsenal es veuen les cares en una final londinenca que es disputa a Bakú, la capital de l'Azerbaidjan. Tots dos clubs han tornat més de la meitat de les entrades atorgades per la UEFA. El partit comença a les 9.
Rubi deixarà de ser l'entrenador de l'Espanyol.
L'extècnic Arlequín ha acceptat l'oferta del Betis i avui ha comunicat a la directiva perica que abonarà 900.000 euros per marxar al Benito Villamarín, on li tripliquen el sou. Recordem que la darrera jornada Rubi havia classificat l'Espanyol per l'Europa League.
I Miquel Landa s'apropa al podi del Giro d'Itàlia.
El ciclista basc del Movistar ha retallat 19 segons a la resta de favorits a l'arribada de la 17a etapa i només es troba 43 de Primoz Roglic. La Maglia Rosa segueix sent pel seu company d'equip Richard Carapaz. La victòria d'etapa, per cert, ha estat pel francès Nance Peters.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Mig minut per dos quarts de vuit. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimecres 29 de maig. Recordeu que tot el que us hem explicat ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem demà amb més notícies a partir de les 9 amb el programa Al Matí. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.